Aquest massa jove per fer-me gran dels Pets és una cançó que ens ve perfecta en una setmana en què saltava la notícia dimecres que una catalana, una superàvia catalana, Maria Branyes, d'Olot, que té 115 anys, es convertia en la persona més vella del món després de la mort de la monja francesa Lucille Randon, de 118, que fins llavors ocupava el primer lloc d'aquest rànquing mundial de les persones més longeves. Però no és l'única notícia relacionada amb l'edat i amb fer-nos grans que ha protagonitzat les portades aquesta setmana. Per exemple, a França, n'hem estat parlant avui també, no? Més d'un milió de persones han sortit al carrer per protestar contra la reforma de les pensions del govern de Macron, que vol allargar l'edat de jubilació, que allà és dels 62, passar-la als 64 anys. I mentrestant, també s'ha fet públic una investigació de l'Hospital del Mar de Barcelona que han trobat la clau que podria explicar com i per què envelleix el cervell. Evidentment, tenim moltes preguntes. La més clara, que podria ser que en un futur es pugui frenar l'envelliment, tractar-la com una malaltia? Com afectaria això la demografia mundial si cada vegada som més i vivim més anys? Avui ens acompanyen un parell de persones que potser ens poden ajudar a respondre algunes d'aquestes preguntes. Una d'elles és el doctor Alejo Rodríguez Fraticelli, cap del Laboratori de Dinàmiques Quantitatives de Cèl·lules Mare de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, especialitzat en l'envelliment. Què tal, doctor? Molt bon dia.
Muy bien,
gràcies per acompanyar-nos. Ai, t'acosto una miqueta al micròfon perquè si no estaràs molt lluny. I també ens acompanya l'Albert Esteve, amb qui hem parlat una pila de vegades, demògraf. Sempre és un gust saludar-lo, director del Centre d'Estudis Demogràfics de Barcelona. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a pams, perquè aquesta setmana estava ple de qüestions al voltant de l'envelliment. Alejo, els humans, o doctor Alejo, doctor Rodríguez Fraticelli, els humans ens identifiquem, això de fer-nos vells, que ens surtin arrugues, no?, que ens surtin canes, que perdem la memòria, però biològicament, què vol dir envellir? Què vol dir fer-se gran?
Bueno, desde un punto de vista físico, ¿no?, es la pérdida de la función de nuestros órganos, de nuestras células, que va a ocurrir con el paso del tiempo, ¿no? Es una cosa que hace, bueno, durante muchos años creíamos que ocurría pues a partir de los 40, de los 50, ¿no?, cuando el cuerpo empieza a sufrir y notamos nosotros mismos uh-huh. esos achaques, pero estudios cada vez más apuntan a que es un proceso que realmente está influenciado por el paso del tiempo puramente, es decir, el daño celular que acumulan nuestras células y que probablemente comienza desde que nacemos, o incluso antes, ¿no? Ya sabemos que cuando estamos en la gestación, el periodo de gestación, también ocurren cosas que pueden hacernos envejecer más rápido también.
Bueno, y aquella frase, ahora no sabré de qui és, ¿no?, poética, de que quan neixes estàs començant a morir, ¿no?, perquè el procés comença allà, d'alguna manera, ¿no?, les teves cèl·lules comencen a funcionar i, per tant, en algun moment o altre, deixaran de fer-ho. Més enllà de que comenci ja des del principi, hi ha un moment de la vida en que aquest procés s'acceleri i vagi a més, o no?
Bueno, en esto hay muchos estudios. Lo que está claro es que hay un momento clave, ¿no?, entre más o menos que tenemos entre 20 y 40, donde una serie de procesos que mantienen, digamos, que combaten contra esos daños que todos nuestros órganos están sufriendo todo el tiempo, empiezan a descarrilarse, ¿no? Y en el momento en el que ellos empiezan a decaer, es cuando realmente empezamos a notar uh-huh. esto que llevábamos desde que habíamos nacido, empieza realmente a acumularse, y los tejidos empiezan a perder función. Esto no pasa en todos los tejidos a la vez, ni en todo el mundo a la vez, en los mismos tejidos.
De modo o sigui que no, el fet de fer-se gran o fer-se vell no és una fórmula matemàtica per tots els humans a la vegada i més o menys a la mateixa època.
No. A mí me gusta mucho la analogía a veces de usar un coche, ¿no? O sea, uh-huh. vos podés tener un coche que lo cuidas mucho y lo usas 10.000 kilómetros al año y otra persona le hace 100.000. A uno le puede fallar el motor, a otro le falla la chapa y la pintura. Es decir, esto es realmente como cada vez pensamos más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la sangre y la sangre envejece a un ritmo muy diferente, por ejemplo, que la piel, pero esto va a depender, por ejemplo, de la cantidad de sol que toma una persona, ¿no? Y el daño que pueda sufrir el órgano específico.
Això, hi ha una cosa que passa a vegades quan sabem de la mort d'una persona famosa, no? I es crea tota una sèrie de debats que diuen, hostis, no sé, aquell músic que va fer tota aquella vida de roquer i que va prendre drogues el que va voler i que no es cuidava, que no dormia, que sortia de festa cada dia, etcètera, etcètera, i no, i va arribar fins als 100 anys. Com és possible, no? Suposo que hi ha un equilibri entre la cosa genètica i la vida que has portat, sí?
Sí, o sea, yo creo que a veces también tendemos a pensar en los casos únicos y especiales, uh-huh. ¿no? Porque son los que se hacen famosos. Pero después está la realidad, que es que hay digamos, escapers, que les decimos nosotros, o supervivientes, que ocurren de forma aleatoria, ¿no? Es decir, no todos los procesos son completamente determinísticos, hay algo de aleatoriedad en la vida, ¿no? Y entonces, pese a están los genes por un lado, está lo que le hiciste a tu cuerpo por otro, y después está la suerte.
Mm-hmm. Bueno, és que sempre que amb aquestes persones longeves, quan se les entrevista, la pregunta és, què ha fet vostè per arribar? I bueno, llavors diuen, pues no ho sé, pues menjar poc, no? O beure vi cada dia, o... I no hi ha cap fórmula aquí, és trampa tot.
Bueno, hay un poco de suerte en todo, como todo en la vida, pero sí que es muy interesante porque cuando se estudian estas personas como María, los supercentenarios... Sí,
¿l'estudieu, la María?
Bueno, no.
No vosaltres, María, però...
No, nosotros concretamente, pero en muchos estudios que se han hecho en sangre y otros órganos, encontramos cosas realmente diferentes. Es decir, hay algo, desde un punto de vista biológico, diferente en esta gente, ¿no? Genético también, y luego evidencias de este daño que te estoy diciendo, que ocurre a una velocidad mucho más lenta, y no, todavía no tenemos las claves del por qué, ¿no?
O sigui, aquí hi ha una cosa que... L'edat cronològica d'una persona no té per què coincidir amb la biològica.
No, para nada.
En absolut, eh?
No, y yo estoy convencido que la estimación, ¿no?, de la edad biológica cada vez va a ser más precisa y necesita ser más precisa, porque ahora mismo hay un montón de intervenciones, de ensayos que se están haciendo ¿no?, el objetivo de retrasar o incluso rejuvenecer nuestras células y nuestros órganos, y para eso necesitamos medir bien esa edad biológica.
¿Es pot medir ara mateix?
Bueno, tenemos algunas herramientas, ¿no? Muchas de ellas, obviamente, porque es fácil de sacar, ¿no? Usan la sangre como forma, ¿no? Porque no queremos sacarnos trozos de otras partes de nuestro cuerpo.
No cal.
Y entonces, a partir de ahí, se pueden medir muchas cosas para estimar esa edad biológica. A veces estamos mejores. Es conocido el caso de los telómeros.
¿Qué son los telómeros?
Los telómeros son, todos nuestros núcleos, tenemos los núcleos de nuestras células que contienen, que protegen nuestro material genético, los ácidos nucleicos que van a llevar la información de nuestros genes. Estas están en unas moléculas muy largas, en la punta de las moléculas estas están lo que llaman telómeros, y estos protegen la integridad genética de nuestras células. A medida que las células se van dividiendo o sufren daño en estas células, estos telómeros se van a ir acortando, y se puede utilizar la longitud de los telómeros para estimar esta edad biológica en nuestros órganos. Y esto se mide, ¿no? Se mide con unos... Bueno, parecido como cuando te toman sangre y te dicen la glucosa, no sé qué, pues te miden los telómeros y te pueden estimar un poco esto. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que una sola medida como esto no es suficiente. Hoy en día lo que se intenta hacer es integrar cuantos más mediciones posibles para poder estimar la edad biológica de una persona.
Dèiem que hi havia aquest estudi de l'Hospital del Mar que relacionava l'envelliment amb un indicador del cervell.
Exacte.
El cervell és l'òrgan que determina millor per què tot l'organisme envelleix més ràpid o més lent?
Bueno, está claro que va a influir en un montón de cosas en cuanto, por ejemplo, en los comportamientos que luego, de alguna forma secundaria, van a influenciar cómo vamos a envejecer, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo tratamos nuestra ingesta o cómo vamos a procesar información proveniente de otros órganos que en el fondo se comunican con el cerebro. Es muy conocido el caso del ritmo circadiano, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cómo percibimos y cómo actuamos en respuesta a los ciclos del sol, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el cerebro cumple un papel fundamental. Lo interesante, ¿no?, de estos estudios es que siempre ha sido bastante complicado medir la edad, digamos, biológica del cerebro, ¿no?, y cómo envejece.
Albert, des del punt de vista demogràfic suposo que hi ha una constatació, perquè, mira, avui en parlàvem també, no?, com dèiem, els problemes del sistema sanitari del nostre país, i el doctor Guix apuntava avui al periòdico que hi ha un envelliment de la població, no? Per tant, quan envelleix la població, té conseqüències demogràficament en tots els aspectes, diguem-ne, d'una societat, no?
Doncs sí, a veure, d'envellir hem envellit sempre, com deies tu, doncs des de que naixem comencem a envellir. El problema és que ara està envellint molta gent a la vegada. És a dir, unes proporcions de persones estan arribant a edats de ser grans, que sobre el conjunt de la població, doncs això és veritat que són molts més en termes relatius dels que hi havia. I llavors nosaltres teníem una mena de sistema sanitari, de pensions econòmics, basats en uns equilibris de... Hi haurà d'haver, doncs, que sé, un 15% de persones molt, molt grans, però ara aquest 15% doncs, va creixent. Llavors vol dir que els recursos han d'anar cap a les edats més avançades i han de sortir d'altres edats, i això crea tot una sèrie de tensions, no? I el que ha posat de manifest és que el que realment està envellit és el sistema de distribució, no? És a dir, perquè res, estava pensat per uns altres equilibris entre gent gran i gent jove, no?
En el cas de Catalunya, Albert, ara mateix, que tu que tens les dades al cap sempre,
sí.
L'esperança de vida continua creixent? En quin punt està?
Sí, bueno, ha tingut una sotregada gran amb el tema de la Covid, però ja s'ha refet, eh? I ara sí que seguim creixent al ritme que veníem creixent des de fa 40 anys, que és el ritme de uns 2 anys per dècada, no? És a dir, cada dècada aconseguim que la població de mitjana hagi guanyat 2 anys d'esperança de vida.
Mm. I llavors, bueno. O sigui, cada dècada són 2 anys més, eh?
Més o menys, sí. Déu-n'hi-do. 2 anys i mig, depèn de la dècada, però hi ha tota una sèrie de gent que eren, com pensàvem, això s'aturarà algun dia, i és veritat que la Covid ho va aturar així molt sobtadament, però no tenim evidències, diguem, de que s'aturi del tot. Fins i tot ara em van dir el cas d'Austràlia, que en un any han guanyat un any d'esperança de vida.
Increïble. No, però sobre això, clar, això canvia també les normes del que, com a societat, decidim que és una persona gran, una persona vella, i què pot fer i què deixa de fer, no?
Està clar. Hi ha uns demògrafs que diuen que hauríem de considerar una persona gran quan arribes a aquella edat on et queden de promig 15 anys per davant, no?
Ostres.
I llavors això vol dir que els 65 ja no serveixen, perquè ja els 65 ja se'ns en queden actualment uns 21. No? Per tant, hauríem com de moure 6 anys amunt per arribar a aquest límit dels 15. No? Mm. I hi ha gent que diu que doncs, hauríem de considerar una persona gran, o, de fet, quan se li pregunta a la població en general, vostè què considera que defineix una persona gran? No solen dir ni l'edat, ni si treballen o no treballen, la gent diu la salut, bàsicament. Clar. El teu estat físic, psíquic, el que sigui, no? I llavors, si ho mirem per la salut, clar, encara hauríem d'endarrerir-ho més, no?
Bueno, i des d'aquest punt de vista, aquí ara vaig a creuar les dues converses que manteníem, la de l'Albert Esteve, el demògraf, i l'Alejo Rodríguez Farticelli, aquest doctor investigador en la qüestió de l'envelliment, que és, si tenim possibilitat en el futur de saber quina edat biològica i no cronològica té una persona, això, Albert, podria modificar determinades polítiques? Ara ja no penso en la jubilació, tot i que també podria dir-ho, eh? Si vostè té una edat biològica més alta, segueixi treballant, no? Perquè no sé si seria just o no. Però l'accés a determinades coses o la manera en què una societat s'organitza hauria de canviar en base no a l'edat cronològica, sinó a la biològica?
No sé si preferís contestar vos. Claramente pienso que es todavía temprano para poder saber si podemos utilizar este tipo de políticas, ¿no? O sea, por un lado podemos medir, ¿no?, la salud, como te estoy diciendo, pero es complicado integrar todos los órganos y luego, ¿qué órgano es más importante para qué tipo de trabajo?
Claro.
¿No? Puede ser que vos tengas una salud desde fuera espectacular, pero la cabeza ya no te va a los 70 y entonces esto es muy complicado, ¿viste?, de integrar por ahora, ¿no? Pero creo que eventualmente tenemos que cambiar nuestras políticas y en esto estoy de acuerdo, muy de acuerdo con los demógrafos, que tenemos que cambiar nuestras políticas de cómo decidimos los límites, ¿no? Y creamos un sistema económico y social que funcione para todos.
Albert.
Jo crec que no sé si s'han d'imposar massa la vida de les persones, com organitzar-les. El que sí que també s'està imposant ara, que s'ha d'aturar amb una certa edat el treball, no? I llavors jo crec que les mesures que s'imposaran seran les de flexibilitat. És a dir, deixar que la gent, en funció de com es trobi, en quin moment de la seva vida professional està, quina feina ha fet, doncs puguin planificar millor, que no necessàriament s'han de jubilar, jo que sé, als 65, i ho poden allargar. De fet, per exemple, a la universitat doncs, tenim la sort que crec que es pot jubilar fins als 70 anys, no? Llavors jo crec que aquest tipus de temes s'aniran mica en mica imposant, entre altres coses perquè la gent es forma molt, comença a treballar molt tard, normalment són a les edats on unes guanyen millor la vida, el fet de canviar de feina o començar-se a jubilar a vegades és una baixada del poder adquisitiu. Vull dir, clar, hi haurà molta... Jo crec que les reformes aniran a dir, mira, si vostè es veu en cor o en forces o de seguir una mica més o fins i tot té la necessitat, doncs li facilitarem, no? I tindrà uns incentius, unes... No sé, s'aniran posant coses d'aquestes.
Pel que fa a l'envelliment en si, quins factors, doctor Rodríguez Fatichelli, tenen més pes a l'hora de que una persona envelleixi? ambientalment o físicament o a nivell d'hàbits?
Otra vez va a cambiar dependiendo del órgano. Uh-huh. Entonces, obviamente, el consumo de alcohol, por ejemplo, y el cigarrillo, el tabaquismo, tienen efectos muy claros en múltiples órganos. Y, obviamente, el sol, al tomar el sol, es principalmente en la piel. Y, bueno, diferentes otras actitudes, como, por ejemplo, comportamientos, como el ejercicio físico, va a definir mucho, ¿no? Esto, vamos a decir, son los cuatro comportamientos más comunes, ¿no?, que vas a encontrar que tienen un efecto muy fuerte. Pero después hay montones de otras cosas, ¿no?, como por ejemplo la dieta, lo que se consume, que también sabemos que tiene efectos sistémicos en el envejecimiento, el estrés y el... Y ahí viene, ¿no?
M'interessa això, perquè l'estrès sempre s'ha dit.
Sí.
Una persona que pateix estrès, de cop li surten més canes. Això és així?
Bueno, o sea...
¿O hi ha un envelliment per una persona que té un estrés prolongat laboralment, per exemple?
Bueno, hoy sabemos mucho sobre los mecanismos que inducen las canas, ¿no?, con el estrés, y efectivamente tiene que ver con cómo... O sea, disparas una respuesta completamente anómala que el órgano responsable, ¿no?, de fabricar la melanina y, uh-huh, y hacer que los pelos sean se destruye, ¿no?, en respuesta a esta.
M'ho apunto este perquè la quantitat de canes que tinc a la meva edat, no, i de veritat és insuportable. Però bueno, sí.
No, pero bueno, esto no explica, ¿no?, muchas cosas que se sabían hace mucho tiempo, ¿no?, de cómo viste un estrés muy grave puede acabar en eso, ¿no? Pero después está simplemente la pérdida con el envejecimiento causada por el daño, esta que te estaba contando, que es realmente, ¿no? Es casi como un reloj de nuestra vida, ¿no? O sea, uh-huh, vivimos, se nos oxidan las células y esto hace, digamos, que el tiempo mismo cause el envejecimiento.
Ara preguntaré per una cosa, de seguida amb el doctor Rodrigo Fraticelli, si aquest, que no sé si és una esperança o un temor de la humanitat, de la possibilitat de frenar l'envelliment, o de tirar-lo enrere, fins i tot, no ho sé. Però abans, és cert això demogràficament, Albert, que la majoria de la gent que arriben a centenaris són dones? Amb les dades a la mà?
Bueno, això el metge ho explicarà millor, però la mortalitat dels homes és més alta que la mortalitat de les dones, i això a base d'anys, doncs, fa que dels mateixos que van néixer més o menys en quantitats iguals, doncs la supervivència de les dones és molt més elevada. La gran majoria de la gent que arriba als centenaris, doncs, són dones. I el que també s'ha vist, que no sé si això el doctor ho sap, que almenys els companys demògrafs han estudiat el risc de morir-se a partir dels 115 anys i van veure que sembla ser que és el mateix, té el mateix risc de morir-se una persona de 115 que una de 117. Sí. És a dir, que allà a partir d'una certa edat sembla que arribes amb una mena de pacte on l'edat ja no importa, no?
Ah, sí?
Però bueno, és una cosa curiosa, eh? Això potser ho sap ell millor.
Sí.
Això és així?
No he trobat unes grans diferències.
Em sembla boníssim, això.
Sí, a ver, obviamente...
És una mica ara, perdona, faré una comparació absurda, però que deien allò de que el fred a partir de determinada temperatura ja no nota si és més fred o menys. A partir de determinada edat ja és com si...
Sí.
És igual uns que els altres.
Bueno, sí, efectivamente. O sea, yo creo que está relacionado justamente con que hay una parte de todo esto que a partir de cierta edad lo que te ya estás envejecido y es como un literalmente tirar los dados, ¿viste? O sea,
sí,
tenés una probabilidad fija
del 50%, creo.
Exacto.
Este, ¿no?
Y una vez tenés esa probabilidad fija, ya está, ¿no? Es un poco lo que te decía, cuando alguien llega a la edad de María hay un componente que tiene que ser realmente, ¿no?, de su estilo de vida, su genética, etcétera, y una parte que es suerte también, ¿no? Uh-huh. Y de esto tenemos que explicarlo con claridad, ¿no?, también.
Sobre la possibilitat de frenar l'envelliment. Perquè, mira, avui llegia una entrevista, per exemple, al Mainat, el productor de televisió, que fa molts anys que ho diu, que ell creu que la ciència algun dia aconseguirà tirar enrere o frenar l'envelliment, i, per tant, la prolongació de la vida pot ser altíssima, no? Això és així? Fins a quin punt estem aproximant-nos en aquesta reducció de l'envelliment i fins i tot la manera d'atacar-lo, com si fos una malaltia o no?
Sí, a ver, los científicos somos buenísimos ya en prolongar la vida a montones de diferentes animales, ¿no? Que nos encontramos en los laboratorios o por ahí, ¿no? Cuando todas estas cosas luego se quieren traducir a modelos parecidos a nosotros o a estudios en humanos, los efectos todavía no son tan prometedores como lo son. Pero está claro que en humanos lo que hablamos casi siempre más es de prolongar la esperanza de salud, no la esperanza de vida, sino la esperanza de salud, ¿no? Al final yo no sé cuánta gente quiere vivir pasado, ¿no? Hoy en día, por lo menos, si le planteas a la gente, mucha gente va a decir que no quiere viste, vivir un montón de años si no es con salud, ¿no? Entonces, la clave acá es, vivimos hoy en día, ya mismo, ¿no? Los últimos, esos 15 años de... con una salud que está muy comprometida en una gran parte de casos y sí. Que tiene un coste económico para la sociedad brutal, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Hay mucho y estamos pensando en cómo hacerlo, pero es un proceso que va lento y vamos a empezar, ¿no? Por intentar retrasar eso, el envejecimiento desde el punto de vista de la salud de los órganos. Y bueno, ahí es donde estamos. Por otro lado, tengo que decir, ¿no? Y tengo que comentar, ¿no? Estos estudios más recientes que se han hecho, ¿no? Y sobre lo que se llama el software, ¿no? De las células, ¿no? Esto viene a decir, hasta ahora, como te estuve diciendo, todo esto tiene que ver con daño de las células, el daño de los órganos y qué es esto, la oxidación de toda esta y el daño que se va acumulando en nuestras células. Pero lo que sabemos ya desde hace 10 años o así es que, pese a que esas células están dañadas, somos capaces, sin cambiar la información genética, de devolverlas en el tiempo prácticamente hasta un estadio embrionario, ¿no? Hasta cuando, literalmente, borrar toda esa información y llevarla hasta el punto cero, ¿no? Y esto cambia completamente, ¿no? Hace ya 10, 15 años, ¿cómo vemos el tema del envejecimiento?
Un backup de un ordenador.
Exacto. Hay como una especie de backup, ¿no? En la información genética. Y pese a esos daños, nuestro sistema es capaz de seguir tirando, ¿no? Y vivir, por lo menos sabemos, se han hecho estudios con 2-3 generaciones, digamos, enteras, es decir, información genética que ha vivido, vamos a decir, 3-4-5 vidas, ¿no? Esto es, bueno, muy sorprendente, obviamente, cuando se publicaron estas cosas, y ahora entendemos el problema desde este otro punto de vista, y pensamos que quizás si supiéramos cómo controlar esta información, podríamos en principio alcanzar la inmortalidad, no debería ser imposible.
¿Y un rejuvenimiento? ¿Tira enrera? ¿Benjamin Button?
Bueno, esto probablemente sea lo primero que... Y estamos intentándolo nosotros mismos en el laboratorio, por ejemplo, con la sangre. Es decir, rejuvenecer las células de la sangre a través de cambiar esta información sin tocar, ¿no? O sea, partiendo desde el mismo punto, pero retrasando, incluso rejuveneciendo, dándole el reloj, digamos, para atrás, ¿no? El problema de todo esto es el
ciencia ficción, de verdad. No, pero me sembla.
Esto está más cerca de lo que mucha gente se piensa y hay muchísimas inversiones y muchísimas compañías tomándose esto mucho más en serio que en los últimos 60 o 70 años de investigación en envejecimiento, ¿no? Un mercado prácticamente de 1 billón, bueno, ahora con las nuevas compañías que han salido estos últimos 2 años, más de 1.000 millones de euros metidos en este tema, ¿no? Y creciendo cada año. Esto obviamente, el problema de que esto funcione es el problema demográfico que va a traer, ¿no? Porque si efectivamente somos capaces de retrasar esto y vivir sanamente hasta los 80, 90, 100, lo primero de todo es que nos va a apetecer trabajar, casi seguro, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes.
Bueno, jo crec que aquesta idea de la immortalitat és molt interessant, però també la propera vegada hauries de convidar algú que es dediqui a la filosofia,
sí,
perquè jo trobo que això... I aquell, em sembla que és un conte del Borges, que no es mora ningú i n'hi ha un que cau amb una mena d'esbarzers i tot, i clar, diuen, bueno, ja el anirem a buscar perquè no hi ha cap mena de pressa, com no es morirà. Llavors, clar, això, diguem, relativitza molt el sentit i el valor de la vida, no? I llavors aquesta cosa d'aprofitar el moment, si tens una vida molt més llarga, potser queda tot com relativitzat. Sí. Llavors, jo no ho sé, si la gent, hi ha gent que ja els està bé viure tants anys, eh? El que sí que, com diu el doctor, els anys que vivim, els pocs o molts, els haurem de viure amb qualitat de salut i també amb qualitat, diguem, un cert benestar econòmic o social, que aquest és un altre tema que pot portar aquest augment de l'envelliment i el fet de que es debilitin les pensions i aquestes durades tan llargues com a pensionistes pot generar, diguem, desigualtats creixents en les poblacions grans i que uns visquin en unes condicions més afavorides que l'altres. Aquestes coses em preocupen més que el... tota aquesta cosa que és més, bueno, fer volar coloms, no?, de si viurem molts anys, pocs, etc.
2 minuts i 3 quarts de 12 del matí, doncs avui em queden moltes ganes de seguir parlant d'aquesta qüestió i segur que els convidarem una altra vegada perquè tinc la impressió que hi havia molt més encara per gratar sobre aquesta qüestió i segur que ho farem en pròximes ocasions, però avui se'ns ha acabat el temps. Li agraeixo moltíssim al doctor Alejo Rodríguez Fraticelli, que insisteixo és investigador en aquest cas de l'Institut de Recerca, bueno, el Laboratori de Dinàmiques Quantitatives de Cèl·lules Mares de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, especialitzat en l'envelliment, i el demògraf i director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Doctors, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per l'invitació.
Gràcies a vostès. Bon dia.